Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Pues això, que clar, ha sigut obrir i he pensat, hòstia, bueno, aquest parla en gallec. Però ja quan he vist que el següent també, l'altre també, ja m'he descol·locat, saps?
Sí.
I, de fet, l'únic era el de la Guàrdia Civil.
Sorprenent.
Que, òbviament, no podia parlar gallec, exacte. I no recordo el nom, però segur que tenia algun nom gallec.
L'únic que parlava en castellà era policia, també, no em sembla?
La Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil.
Jo me l'he posat així com de fons per tenir una mínima idea de què anava. I al principi m'han passat 10 minuts fins que m'he donat compte de que estàvem parlant en gallec. Saps? I em penso, hòstia, sí, aquest accent, perquè clar, ho segueixes, saps?
Sí, però no quadra.
Però hi ha algo que sí, que no està allà fins que m'he donat compte.
Sí, sí, sí. Depèn de la persona que parlava,
sí,
era com, donava la sensació que era com molt barrejat,
sí,
no?
Sí, sí. Jo crec que és la diferència.
No, i que hi havia... Hi havia gent més fàcil d'entendre, sí, que d'altres.
Bueno,
hi havia un senyor que parlava i que no s'entenia res.
Aviso per a les persones que escoltaran aquest episodi. Em sap greu de dir que no he entès ninguna paraula que deia el pare i, per tant, sí, m'he perdut tota la història del pare. Tot el que hi explicava no ha apuntat absolutament res perquè és que no hi havia manera d'entendre.
A mi m'ha costat molt de seguir, eh?
Sí, els clips de la tele eren només...
Parlava molt ràpid.
Parlar, de seguir.
És que, encara que parlés lent, em donava la sensació que era un accent tan tancat.
Sí, hi havia cert accent que era una mica tancat. Però després d'això hi havia accents que era com més barrejat amb castellà, saps?
Sí.
Com si et parlés algú de Barcelona. Al final... Què dius?
Sí, sí, sí. Al final de l'episodi ja els entenies més, perquè és com que ja t'havies acostumat a la ullada.
De fet, hi ha hagut un moment del documental que jo he pensat, és que en realitat quasi s'assembla més al català que al castellà, al gallec.
Sí, sí. Hi havia el noi aquest, el que parlava que era amic del poble,
sí,
que el que tenia tantes sospites i tal, bueno, ara ho parlarem bé.
Sí, estem parlant a saco del documental.
Que parlava català.
Sí, estem parlant, sí, a saco del documental i no hem dit dir hola. No hem, sí, dit res.
Hola. Hola, el documental d'avui és en gallec. Ja està.
Tot el que necessitàvem.
Sí, no?
Hem desbloquejat una cosa més en aquest sí, podcast, que és fer documentals en gallec. He de dir que m'ha agradat molt i que espero que ho repetim aviat, perquè ni coneixia la història i també m'ha agradat escoltar un programa en gallec, For Some Reason, que no...
La història era bastant interessant.
Jolín.
Sí.
Mira, era molt interessant, però és com que des de la primera frase ja sabia el que passava.
Sí, sí, sí.
I, tot i així m'ha interessat.
Era
el qual diu molt
interessant, però és això, el que dius tu, des del principi saps quina és la història, però a la vegada jo tenia molta, sí, por de com ho tractarien. Saps? O sigui,
ja,
però trobo que ho han tractat, sí, força bé.
Sí,
saps? Molt bé. És un tema bastant delicat.
Sí, però a més a més...
Podrien, sí, haver-lo liat bastant.
Ho dic en el sentit de que m'esperava la misogínia a saco. I, a veure...
No, jo, sí, també.
Algun comentari hi ha hagut que he dit. Però, en general, ho han tractat bastant bé, crec jo. Ningú s'ha passat,
sí, sí, sí,
de voltes massa.
Mm.
Saps?
M'ha agradat, la veritat.
Sí.
Tot, i el documental també.
Ara mateix no sé de quin programa és. Quan...
El documental és Teníamos dos euros y un sueño
y
nos ha salido bien.
Sí, sí. Bastant bé, bastant. Exacte. Bé. Ja sabeu de quin any és això, també, el documental aquest. Té pinta de ser del 2010.
No sé, perquè al final de tot comenten el que acaba passant, mm, i em dóna la sensació que és com molt actual. Bé, potser sí, és el 2010, no sé, però m'ha donat com la sensació de que era força més actual del que pensava.
Bueno.
Bueno.
Deixant el documental de banda un segon, Teniu alguna novetat?
Sí, anem a fer les seccions que ens
toquen. Anem a fer la intro. Què us expliqueu, noies?
Bueno, que voleu que parli de la Renfe? O...
Uf, calla. No.
Tinc una història de la Renfe.
Vinga.
Donau una Renfe.
Explica la història.
Que no m'havia passat mai.
A veure.
I Carla, tu tampoc ho saps.
Què?
L'altre dia se'm va cremar el tren. Literalment.
No és broma, no és broma.
Se'm va cremar el tren literalment. Estava entre el Papiol i Molins, el primer vagó, com sempre. Jo sempre m'aixec... Això, mira, si algú vol raptar...
Ah, doncs jo sempre m'aixec a l'últim.
Que sapigueu que jo sempre vaig al primer vagó.
Tinc preferència pel primer vagó, el més a prop del conductor possible.
Doncs jo sempre vaig l'últim.
Jo a la porta de les escales, la que em deixa davant de les escales, tant anar com tornar.
Bueno. Al principi. Tinc la sensació que el primer vagó,
sí, no.
Com més a prop estàs del maquinista, menys genia.
Sí.
Llavors, només per això.
Pues jo sempre vaig al primer vagó. Pues estava tan tranquil·la, llegint, no sé què estava fent, i de cop comença com molt de fum i com molt d'olor a cremat, saps? A xurrasco. I resulta que s'estaven cremant els frens del tren. No és conya. La gent li va agafar una histèria d'aquella heavy, de que tothom corrent vagó avall per poder sortir, bueno, es va parar, ens van haver de venir a rescatar amb un altre tren, ens van venir a rescatar per poder pujar, per poder sortir. Una hora vam estar així, amb els frens cremant-se.
Mare de Déu.
I dic, mira, veus, una cosa que no m'ha passat mai a l'R4 i em passen moltes coses a l'R4.
Sí,
o sigui, tinc històries per cada dia. Doncs pues mira, es va cremar el tren.
Quina
és una nova. I no ho van dir a la tele, que em va semblar fatal, perquè vaig pensar, mira, almenys sortiré pel TV3.
Però no ho van dir a la tele, eh? Jo, a mi doncs em sona que vaig llegir alguna cosa a les xarxes o a Twitter.
Bueno, Twitter imagino, però jo a la tele no vaig veure. Vaig dir, mira, almenys sortiràs al TV3 Comarques, que sempre fa il·lusió. Doncs pues no.
Comarques.
No, ni això.
Així no de malament està la Renfe. No sé quina mena d'acord té el meu ajuntament amb Calafell Comarques. Amb Calafell Comarques, amb TV3 Comarques, però sempre sortim. No sé. Sortim un món.
Però, per
que si
bones,
les tortugues, que si no sé què. Bueno, de tot. Però no entenc... per què? Però sortim moltíssim. Cada dos per tres hi ha algú que em diu he vist que la feia les notícies, dic.
Vale.
Per la nostra zona només sortim per les cues,
per la Renfe,
una, la Seat 2, la Renfe 3 i el tràfic de drogues.
Sí.
És com l'estrella.
Ah, bueno, també és bastant estrella aquí que s'han cremat plantacions de marihuana.
Sí, allà també.
Aquí moltes.
Sí. Jo vaig flipar fa uns anys ja quan jo no sabia que el meu poble es portava el tema drogues així tan bèstia, fins fa uns anys que vaig anar amb unes amigues que vam anar a Sant Sebastià i així de festa per la nit, no sé qui, vam conèixer un grup de penya i els vam dir, ah no, som de per aquella zona, no sé què, el poble de Martorell, i ens van dir, ah sí, de les drogues, i nosaltres en plan, què? En plan, sí, en el peatge. I no sabia que es movia tanta droga per allà.
Pues sí. Sí es mou, sí. Però bueno, veus, diu molt de nosaltres.
Sí.
No tenim ni idea del que està passant. Abans d'ahir llegia un tuit d'una noia que deia jo sempre anava, i era de Catalunya, sempre anava al lloc de kebabs boníssims que me'ls feien superbé i tal, i l'altre dia em trobo la policia i resulta que és que era una tapadera de drogues. I era jo l'única persona que no estava esperant droga allà, sinó que genuïnament anava a buscar el kebab.
Hòstia, per un segon he pensat que anaves a dir que era el kebab de... Saps el kebab de Martorell?
El meu kebab. El meu
sí,
kebab.
Pensava que anaves a dir
el
que
millor ets. Kebab del planeta.
Que anaves a dir
que sí, doncs pues, imagina't, amb la de vegades que hem anat, imagina't que un dia ens passa això, que tu arribes al kebab i dius, què passa? Tros de tota policia, però resulta que és una tapadera de droga.
Hi havia al barri de la Vila una botiga de coses de segona mà, que a la segona planta tenien només llibres. No sé si ho recordes, havíem anat, Clara.
Sí,
i anàvem allà,
havíem anat
allà en hores de pati a mirar llibres i a comprar uns llibres de segona mà.
Comprar llibres,
i allà no ho van tancar també per drogues? No sé què, hòsties.
Jo no sé, sí, no, és que m'han tornat coses.
Nosaltres estàvem a comprar llibres de segona mà.
Uf, igual m'equivoco, això que tenim una comissària dels mesos enorme.
És mentida, però a mi em sona fa molts anys d'això.
Sí, a mi també. No me'n recordo, però em sona. Me quiere sonar. Sí.
En fi.
Bueno, doncs pues això. A tu... Més que el Baix Llobregat, no?
Carla, a tu què t'han tancat per drogues al teu poble?
Què?
A tu què t'han tancat per drogues al teu poble?
Doncs no ho sé. La veritat és que no tinc ni idea. Tinc zero relació amb les drogues.
Vaya.
Tampoc m'entero del que està passant. El que sí que sé és que un dia vaig conèixer una noia que era una mica flipada, o sigui, no sé en plan què li passava al cap, però el seu pare té un negoci d'armes, bueno, no d'armes, o sigui, té un negoci com més rancio de tot el poble, que està al carrer on hi ha les botigues, que és l'únic on hi ha botigues, i té, pues, rotllo, pues, moltes coses d'Espanya i coses d'aquestes.
Bueno, el perfil és...
Sí, és heavy. I resulta que aquesta xavala, que no té res a veure això, però que estava bastant pirada al cap, va venir a un sopar amb una gent i ens va començar a explicar històries de que el seu exnòvio era camell, no sé què, tal, i que es veu que el poble de Calafell se'l coneix en el món de la droga com Farlafell. Jo no ho havia sentit en la punyetera vida.
Farlafell, Déu-n'hi-do.
I aquesta noia, pues, tenia com molt interès explicar-nos tot el tema de les drogues a Calafell. No sé. Jo, és que com que tinc zero relació amb les drogues, doncs no tinc idea.
A Martorell se'l coneix pels voltants com Martorruecos. Hòstia, perquè sempre hi ha hagut una... No, és així, no, és així, no passa res. Sempre hi ha hagut una comunitat gran de gent magrebí. Però saps què va passar? Que hi havia un moment... Sí, és molt ofensiu. Hi havia un moment que no hi havia tanta persona nouvinguda a les afores i a Martorell sí, perquè és on hi havia la feina, o sigui, bàsicament. Llavors, sempre, o sigui, tothom diu que Martorell és Martorruecos, aunque si et soc sincera, jo crec que a tot arreu hi ha el mateix percentatge de gent nouvinguda, no sé. Però bueno, sí, sí. Vull dir que hi ha motes per tot en aquesta vida. M'agrada més Farlafell, eh? O Farlafell. M'agrada molt més. Sí. Sí, sí, sí.
Bueno. Molt bé.
L'episodi d'avui no va de drogues.
No té res a veure.
Tristament.
Però la gent ens pot dir els motes dels seus pobles.
Exacte, sí.
I raons.
Ja que jo us he deixat anar al pitjor mote del planeta.
Expliqueu-nos...
Menteixo o no menteixo, no?
Com... Quin sobrenom li han posat al vostre poble i explicar-nos la història també, perquè clar, a mi em dieu...
Clar.
Farlafell,
X nom,
no.
Dic...
Igual no relacionem, una mini descripció de per què.
Exacte.
Resposta curta, sí, dos línies.
Exacte.
Justifica la teva resposta.
Exacte.
Vale, va.
Bueno, pues, avui no va de drogues, tot i que hi ha alguna aparició estel·lar d'alguna droga.
Vale.
Però legal.
Legal.
Després, ja ho veurem.
Abans d'això no hauries de dir-nos quin dia és?
Ah, sí. Dia 7. Aviam. Dia 7. Ah, mira. No pot ser. No pot ser.
Oh, no.
Bueno, hi ha un dia que em fa gracieta, que és el Dia Mundial de los Cereales. Que està bé. I jo aquí he de dir una cosa, que és que trobo molt a faltar el lloc que només he anat una vegada a la meva vida, però ho trobo a faltar, que va haver un moment a Barcelona, abans de que hi haguessin llocs d'empanades a tot arreu, que hi havia un lloc que era un bar de cereals. I tu anaves allà, era caríssim,
sí.
I tu deies, pues mira, vull aquests cereals amb aquests toppings i la llet de color rosa.
Sí, jo he anat perquè per algun motiu... vegada, crec que amb tu.
Sí, jo crec que he anat a un lloc.
Jo però també hi era, em sembla.
Era per la zona de l'Eixample.
Una cosa.
I a més recordo que tothom es va demanar la llet de colorins i cereals. Tenia cereals americans d'aquests superxungos amb 24.000 coses i jo crec que em vaig demanar en plan
que ja...
aquells els xerios amb llet normal.
Sí.
Una cosa que haig de dir dels cereals.
Què?
L'altre dia vaig sortir a treballar i vaig tornar a casa amb el cotxe i em vaig posar a la ràdio. I per culpa d'un programa anomenat El Búnquer, ja mai més tornaré a veure els cereals de la mateixa manera.
Ara arruïnaràs els cereals.
Bueno, no m'ho diguis, que a mi m'agrada.
No, que tampoc és tan horrible, però és que ara cada cop que pensi en els cereals pensaré en això. I és que els cereals els va inventar un home que es deia... Bueno, els cereals...
El doctor Kellogg.
Els Kellogg. Sí. Tu ho saps?
Clar que ho sé.
Jo no. Jo no.
Bueno, clar que ho sé. Jo no ho sabia. Jo no.
És d'aquestes històries rares dels 1800.
Era un fet superrant.
A mi, com no ho haig de saber.
Doncs
hi havia cocaïna.
Resulta que el senyor Kellogg's era, abans d'inventar els cereals, era un metge sí. que tenia com una mena de filosofia, no sé com dir-te, que volia solucionar la vida de la gent i una de les coses que havies de fer era menjar bé, o sigui, portar una bona dieta, no. i l'altra era fotre't com mig quilo de iogurt pel cul.
Sí, de fet, el doctor Kellogg, si no recordo malament, una de les seves
teories... Una daily basis.
Era que en plan... Per alguna raó recordo que estava en contra de la masturbació. Coses rares de l'època.
Bueno, i, però perquè era, menjar... perquè era molt religiós.
Sí, però coses molt rares. I feia allò dels, crec que es diuen enemes i no sé què, que ara la gent se'ls fa de cafè i merdes així. Coses molt rares. Bàsicament, allò era molt popular al segle XVIII, on per rentar-te per dins, entre moltes cometes, et feien les coses aquestes i et fotien el que fos pel cul.
El popper.
Per rentar-te per dins. Normalment era aigua. La gent es moria d'aquestes merdes.
Mig quilo de iogurt pel cul.
Sí. I, de fet, seguia una dieta vegetariana, com cada molt any. Estricta i tal i qual. I llavors, com que era una dieta sense... Una dieta vegetariana, però perquè, més que res, perquè era... no menjar res que...
Pel trànsit fos... intestinal.
No, 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 era perquè t'havies de treure tots els plaers de la vida. Llavors, per exemple, el sucre no el deixava menjar. I el seu... I feien com una mena de pans, vale? I el seu germà treballava amb ell a les cuines, no sé què. I una vegada el que els va passar és que una de les masses dels pans, no sé què els va passar, que no els va quedar bé. I van quedar els... Tu saps els Kellogg's aquests que tenen sabor... a cartró, que no tenen res. Sí, això és l'original. Sí. I va descobrir això. I va dir, pues, donarem això a tothom. I la gent deia, puta merda. I el germà és qui li va fotre sucre i va fer els cereals, de veritat. Però el doctor Kellogg estava en contra de fer-li sucre a aquests cereals. O sigui, és molt més complicat i molt més llarg que això és. Us he donat la...
Bueno, jo el que volia parlar era de fotre't el iogurt pel cul. Sincerament.
Ja, però m'has donat...
Doncs pues a més Kellogg's m'agraden, eh? He de dir.
Bueno, què més? Quin dia és?
Bueno, una cosa, però una pregunta. Vosaltres... Quin cereal era el de la vostra...
Pensava que anaves a dir, us heu fotut pel cul. Dic,
home. Home, no, això jo ja no pregunto.
Jo, mira,
però són coses molt personals.
Quin cereal?
Jo sóc molt basic i tinc la meva resposta. Saps els cereals de l'arroz hinchado, que hi havia tres bitxos, com tres
humanets?
Sí. La
A mi aquests no m'agradaven gaire, eh?
Són la meva vida,
la meva infància.
No sé com es deien. Però era arroz inflat... Amb sucre. Res més.
Sí.
Res més. Ni tan sols crec que ni tan sols porten tant de sucre. No eren extremadament dolços.
Jo era Chocapic Enjoyer.
Jo també.
Jo no.
Chocapic Enjoyer i ara Cheerios, que m'encanten. No em menjo mai, però m'agrada molt.
Jo mai he sigut de...
Els rodonets.
De cereals de xocolata perquè no m'agradava el fet de que... Perquè jo sempre, des de molt petita, m'he fet els cereals amb cafè amb llet. Vale? I no m'agradava el fet de que
normal
es barregés la xocolata del cereal amb el cafè i la llet.
Sí, a mi el que no m'agrada dels cereals és la llet que queda.
I no el cereal.
Veus, però si et fas els cereals amb cafè amb llet, després et prens el cafè normal.
Clar, però saps què em passa? Que és molt dolç. La llet que queda, encara que sigui de xocolata o no, em queda superdolça. Llavors això és el que
clar,
no m'agrada.
Llavors
m'haig de fer una...
Esteu carregades de punyeta.
M'haig de fer una enginyeria, ja de petita. Fia una enginyeria ahir de percentatge de llet, cereals, perquè quan m'acabés els cereals ja no quedés llet, saps?
Jo sempre he sigut de tirar en plan un grapadet que fos dos cullerades perquè si la tercera cullerada ja no faria el crec-crec, saps? Cereal.
Ja.
Llavors jo tirava molt poc cereal, feia dos cullerades. Una mica més de cereal, dos cullerades.
I llet o cereals abans?
Llet. Perquè faig això, tiro els cereals mínims, saps?
Jo també. Jo llet. Però llavors hi havia Lizzie McGuire que ho feien al revés i se'n va donar per fer-ho al revés. Perquè una
té error,
sus referentes. Però no. Sí, és un error. És un error. Primer va la llet.
Sí.
I escalfes la llet. o no, el que tu vulguis. Jo l'escalfava una mica. Llavors t'hi poses els cereals. Com ha de ser?
No, jo crec que esteu carregades de punyetes. Sincerament.
Com et menges tu cereals? Això és tradició. Com te'ls menges tu, cereals?
Com una persona normal, no li dono tantes voltes. Home, tothom
té preferències.
Clar.
No, poses la llet, tires els cereals, dorms.
I quin cereal?
No faig una enginyeria de la llet i dels cereals.
I els cereals han d'estar tovets, o sigui, molt secs.
No, és que ni un ni l'altre.
Has de deixar que s'estigui una mica. No, però no tous, sinó una mica, saps?
És que jo ja et dic, a la que comença a estar massa tou i es fa com... Si me'ls oblido...
No, massa tou no. Quan es desfà ja...
I queda una pasta. Sí. No.
A mi això em passava amb les galetes Maria o les Oreo, que no m'agradava perquè jo sucava. I com et despistessis un segon quan treies la galeta i hi havia la mitja galeta a dins, jo em fotia una ràbia anar-la pescant i se'm desfeia. Era horrorós, horrorós. Això amb el pa amb tomàquet i fuet no passa. No passa, no passa. En fi. Bueno, aquest era el dia avorrit, eh? És que no sap la casa de la vida. No sap.
Sincerament, sí.
Bueno, important. Dia internacional en recuerdo i dieu, de què us ho han de recordar? De los oficiales de policía caídos. Uh-huh. Bon dia.
Bueno, okay. Aviam.
Mola més els cereals, no?
També.
Sí. Dona més conversa.
Parlem de Kellogg's. Aviam.
Total.
Ai, en fi. Bueno, doncs pues això, mira, també dels polis morts. Ni tan mal. Bé.
Una mica de casa el que hem de fer de tant en tant.
Bueno. He de dir que el poli del documental d'avui m'ha caigut bé. Que és una cosa que tampoc passa de normal.
Civil, no?
Sí, per ser guàrdia civil...
No era dels pitjors que hem vist.
Sí, n'he vist de pitjors de crims.
Que podria ser pitjor.
O sigui que...
Sí. Total. També és veritat que igual si comences a parlar de Catalunya ja se me passen no? Les ganes d'escoltar-lo. Però bueno, en aquest cas, pensava, mira, podria ser pitjor. En fi, però agafem el cas, no?, ja directament.
Vinga, va.
Vinga. Doncs quan digueu.
Clara.
Digues.
Qui és el malandrí d'avui? Doncs
pues mira, el malandrí d'avui es diu Isabel. No em pregunteu...
Qui és la malandrina d'avui?
No em pregunteu el cognom perquè no el sé.
Ai!
Però es diu Isabel.
Clar, tota la raó per la qual tenim aquesta senyora és perquè estem fent...
Clar, ostres, és veritat. Clar. Hòstia, quin anda, desastre, tio.
Perquè com això va al set, no?
Quin desastre.
Clara, quin dia és el dia 8?
Exacte.
Perquè hem dit el 7.
No, el dia 8 és el Dia Internacional de la Dona.
Yay.
I com a Dia Internacional de la Dona, nosaltres ho hem convertit en un mes, perquè podrien ser sí, tot l'any, sí. Però bueno, fem això, fem un mes per dissimular. I hem decidit que pues, li donarem plataforma a les dones, com ja venim fent cada any. Vull dir, no és original, sinó...
És el mateix de sempre, eh? Exacte. No, vull dir...
Ens havíem oblidat de comentar-ho.
I... És un cas...
Les dones també poden ser assassines.
Les dones també matem, seria el
eslògan del mes.
Les dones també matem, sí. I està molt guai perquè és un cas que passa a Espanya, el qual pues, sempre és més interessant perquè bueno, pues, pot relacionar més coses o aspectes més culturals i tot això, pues, ho tenim més fresc, no?
Hmm.
I la veritat és que dones que matin a Espanya pues, se'n venen poques al cap. Bueno, també en general.
Que abans de que ens digui ningú res, ens agraden tots els casos igual.
Ah, sí, ens agraden tots igual.
Tots.
Excepte
que es maten. Bueno, jo he de dir que tinc les meves preferències.
No tenim preferències d'allò. No tenim.
Però jo personalment gaudeixo més dels casos que tinc, com més a prop, millor, perquè sé relacionar els llocs. Llavors penso, ah, mira, aquí vaig estar, aquí em vaig fer un gelat.
Oh, dic una cosa.
Però no els disfrutem més ni menys que altres casos.
I no ens agrada més que matin gent d'aquí que d'allà, no.
No.
Em sap greu.
No.
Però sí que és veritat. Que...
Vull dir, realment, no, si potser que no matin a ningú, però bueno.
No, bueno, això no tindria por cas. Però, bueno,
clar. Carla, has però, de
pensar-ho. Que... Clar, a veure, cuidado. Però sí que està guai quan pots relacionar pels llocs i dius, ai, mira, aquí vaig passar o no, saps?
Bueno, i tens més referències culturals.
Exacte. Com el cas d'avui, que jo personalment no he estat a Galícia, però l'he gaudit perquè, bueno, doncs, les dinàmiques que s'expliquen i tot això, doncs es
pot relacionar. Bueno, el que parlem abans, no? Allà veient l'episodi en gallec i entenent el 95%, està bé.
Sí, molt guai. Excepte l'home, molt guai. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, doncs anem a ello, no?
Vinga.
La Isabel, aquest cas passa a l'agost, entre agost i setembre del 2002. Ja té uns anyets. I tenim com a protagonista a la Vanessa, que la Vanessa és una noia de 22 anys que vivia a Galícia. No era com de Galícia, sinó... Em sembla que diu que neix a Cartagena, no sé on. Però ja des de... Com, des de, bueno, feia ja bastant de temps que estava a Galícia, tot i que no tenia com família allà. Mm. Em sembla que diuen en un moment del documental que la mare vivia a Mallorca. Sí, a les Balears. Pues, bueno, és allò el típic, no? D'una persona... Sí, que està pues, en una altra comunitat pues, treballant i el que fos. Total, que la Vanessa se'ns enamora d'un pescador furtiu, que a Galícia aquestes coses es veu que ha passat molt. Mm. Sí, sí. I se'n van a viure junts, no? Però tenen una relació una mica doncs, complicada, anem a dir-ho així. Sempre molt d'anades i tornades, no? Doncs ara estaven junts, ara no, ara tal, qual... Entre tot aquest temps que estan junts hi ha dues denúncies per maltractament que interposa la Vanessa al seu marit i de fet els serveis socials ja li feien un seguiment del cas. Llavors aquí quan us dic això el primer que podeu pensar és hòstia, el marit se la carrega, no? Però clar, estem parlant del mes de les dones, és important. Llavors aquí té un primer plot twist.
Total, la Vanessa se'l carrega amb
ell. Que en una d'aquestes d'anar... T'imagines? Però resulta que en una d'aquestes que van i tornen, ella es queda embarassada, però per ella en cap moment és com un moment de felicitat, no? Sinó que, clar, al final, amb la situació en la que estava, tampoc sabem el context concret de quan es queda embarassada, si realment havia estat una relació forçada o no, el que fos, bueno, no vol tenir aquest fill, tot i que l'acaba tenint, o sigui... Però no és com, saps allò que et diuen, ah, estic embarassada, et diuen, ai, enhorabuena, i dius, bueno, enhorabuena no. Pues, aquesta era la situació de la Vanessa, no? De que no estava molt contenta. En totes aquestes intenta traslladar-se a Mallorca amb la seva mare, però li passa una mica el mateix, que al final no s'acaben de decidir i bueno, la seva mare li deia, bueno, va, vine, i igual la setmana següent li deia, mira, millor que no, perquè no hi ha feina o el que fos. Per tant, al final acaba donant, o sigui, acaba tenint el fill a Galícia i el té a casa de la Rosa de Anna. La Rosa de Anna, a part de tenir un nom bastant curiós, és una amiga d'ella que li havia ajudat, no? Li havia ofert molt suport amb tots els problemes matrimonials que tenia la Vanessa. I en aquell moment estava vivint a casa d'ella. O sigui, ella li ofereix doncs, el seu pis i perquè pugui treballar i tot això... I també com suport econòmic, parla en algun moment. Bueno, una persona que se li havia portat com molt bé amb ella. Surt la Rosa de Anna al documental, sobretot al principi.
Com ens agrada un bon protagonista de la història, sí. Una primera mà.
Sí, sí, sí. No, però la Rosa de Anna molt maja. No se la veu rara ni res. Vull dir, bueno, una persona, pues això, que ajuda a ser amiga. Total, que el dia 13 d'agost del 2002... La Vanessa, que seguia vivint a casa de la Rosa de Anna, surt de casa per anar a casa del Nicolás a menjar, que el Nicolás és un amic que tenia. Total, quan està allà dinant amb el Nicolás, rep una trucada de la Isabel.
Uh-huh.
La Isabel. Que, bueno, li deia pues, de quedar, d'anar a una cafeteria, tal, a xerrar. Total, van a la cafeteria, estan allà xerrant, al final marxen i aquí perden la pista. De què li passa amb aquesta persona, val? Sí.
Què passa?
Sí, sí, sí.
Què passa, Carla?
Què passa? Doncs això, que marxen de la cafeteria i ja no les veuen més. Jo al principi, quan han dit això, he entès que no veien a ningú. Però resulta que no. Que és que no és que desapareixi la Isabel i la Vanessa, sinó que desapareix la Vanessa i també el Sofí.
Mm.
Val? Que entenc que per protecció del menor no es diu en cap moment el nom, o si es diu, jo la veritat és que no l'he escoltat.
No, diuen el nom fals.
Oi? Diuen el nom, bueno, sí, diuen altres coses, però el nom real d'aquesta persona no la diuen en cap moment. Bé, Total, que durant 8 dies busquen a la Vanessa, perquè la Rosa de Anna al final el que fa és presentar una denúncia quan no torna i no la poden localitzar ni res, presenta una denúncia a la Guàrdia Civil, no?, que aquesta persona ha desaparegut. I durant 8 dies pues, l'estan buscant per mar, pel riu, que no s'hagués caigut, jo que sé, en algun lloc i hagués acabat allà entremig un penya-segat o qualsevol cosa, però res, no la troben. Llavors, la Rosa de Anna presenta aquesta la denúncia el 16 d'agost, tant d'ella, o sigui, de la desaparició de la Vanessa, com també del seu fill. I al principi no tenen molt clar si realment, com tenia aquesta situació una mica precària, no tenen molt clar si realment ha sigut una desaparició forçosa o no, jo que sé, que s'hagi anat a Mallorca o que se li digui, mira, doncs vull crear una nova vida jo que sé, a França i hagi marxat. Però clar, quan comencen a veure que dins del pis la Rosa de Anna té tota la roba del nen, jo que sé, biberons, el menjar del bebè i tot, i tota la documentació personal tant d'ella com del nen, doncs és com un primer indici de que potser realment no volia marxar i ha sigut una desaparició forçosa, no? Total, que la Rosa de Anna té una filla que es diu Fina i la Fina explica que la Vanessa era com la seva millor amiga, que es portava molt bé i tal, i que el dia que va marxar, marxa amb unes sabates d'ella, que són unes sabates que són molt específiques perquè tenien com un cavallet de mar dibuixat als talons, com amb Swarovskis, d'aquests falsos. Saps? Swarovskis, aquests del Mercadillo. Ah, exacte, sí. Doncs d'aquest estil. I això és una prova que serà molt... O sigui, és un detall que és molt important per d'aquí una estona. Total, que llavors ens centrem en el personatge de la Isabel. I ara aquí, amb això que us dic, ja comences com a sospitar. Perquè la Isabel era molt amiga de la Vanessa, ja estava casada amb l'Àngel, però també tenien un matrimoni una mica intermitent. Que això és una mica també la trama de totes les persones que apareixen en aquest episodi. I en el seu cas, pues, bueno, mantenia també una relació amb un amant que era amic de la Vanessa. O sigui, la Isabel coneix la Vanessa perquè el seu amant... Sí, és una mica en comú, no? Llavors, una mica ens plantegen com que la Vanessa tenia com vides paral·leles, no? Tenia una vida paral·lela amb el seu marit, una altra vida en un altre poble amb l'amant i després una altra vida en un altre poble que era el poble dels pares. Uh-huh. I és com que en cada situació tenia com actituds diferents, no? O sigui, com diferents personalitats. Uh-huh. Llavors, una cosa que li passava és que no podia tenir fills i en volia. I a part era com que començava a ser com una obsessió molt gran per ser mare i explica a la dona doncs, que ella mantenia relacions sexuals tant amb el seu marit com amb el seu amant sense cap tipus de protecció perquè estava com desesperada per poder-se quedar embarassada, no? Llavors, doncs, si podia tenir relacions sexuals cada dia li donava igual a l'home, doncs ja estava bé.
També diuen que aquesta noia té 24 anys, en plan, tia, relaxa.
Sí, sí. Sí, sí, 24 anys. És tota la vida per davant. És que són molt joves i mantenen com una altra vida. Jo no sé si el 2000 això era normal, però no et planteges
també ara dir que
una persona de 24 anys
ja, o 22. Ja, tant d'esperada per tenir un fill, és raro. Però també et dic una cosa, les imatges que ensenyen de la Vanessa no tant, però de la Isabel, a mi em plantes sí. Aquella foto i em dius quina edat li poses i et dic 30.
Sí, i també veus la foto, perquè hi ha un moment que surt una foto d'ella amb un nen i és una foto que surt durant tot el documental, sí. La posen molt. Però és que aquella foto em dius que és dels anys 80 també, i me la crec. Sí. Perquè l'estil de vestir, la cara d'aquesta persona, és com tot, l'aura és dels anys 80, sí. Totalment.
Sí. No sé, és com un personatge una mica estrany perquè això és molt jove,
antic.
Però té aquesta, el que dius tu, aquesta aura... una persona bastant més gran del que és.
Persona de la transició, saps? No. O sigui, podria sortir cuenta, bé. Sí, per dir-ho, perquè s'entengui. Que s'entengui una mica. Sí o no? Aviam. Saps allò que dius? Les primeres fotos en color i surt la típica... I a més la típica imatge d'aquella d'estudi pensada, saps?
Vale.
Allò de l'enquadre...
La primera foto en color li van fer ella.
Sí, total. O sea, molt heavy. Bueno, Una de les coses que ens expliquen és que va arribar tal l'obsessió que es posava coixins a la panxa per dir-li a la gent que estava prenyada. I crea com, té com una mena de deliri, no? De, bueno, això d'aquesta embarassada, ara no, ara sí. I un dia, allò que es lleva i diu, mira, saps què? Vaig a quedar-me amb el fill de la Vanessa. Perquè, total, si ella no el vol o, bueno, no és que no el vulgui, però, bueno, té aquests problemes així, amb mi serà molt més feliç, doncs me lo quedo i fora, no? Total, i aquí preguntareu, bueno, sempre diem, no?, que al final les persones que maten solen tenir vides, o sigui, entorns familiars complicats, bueno, no sé, han tingut traumites de petits i això. En el cas de la Isabel, doncs no ho sembla, perquè ella ve d'una família molt rural, que viuen en la típica casa al mig dels camps, i una família bastant estable, segons almenys des de fora, i a part els pares es preocupaven molt d'ella, no? I aquí surt un veí que fa aportacions molt guais, jo crec, de la família. Durant l'episodi se li veu una mica el resquemor, vull dir, igual hi ha alguna cosa aquí que no sabem, però ell comenta de que a vegades la sobreprotecció era massa, no? Sobretot de la mare, més que del pare, però eren com un matrimoni que vivia molt por i per als fills i que els fills no podien fer res dolent i tot això. Llavors, un dia la Guàrdia Civil rep una trucada d'aquestes anònimes que ens agraden tant, que expliquen de que han vist a la Isabel amb un nen petit, no? I què passava? Que, clar, al final, com era un bebé tan petit, no tenen, com es diu en català? Empremtes, no tenen empremtes dactilars del nen perquè no té DNI i tal. Llavors era com molt important que es pogués fer fotos d'aquesta persona amb el bebè per identificar realment si el bebè era o no era, no? I també...
Yes. No, és que m'ha fet molta gràcia perquè crec que és aquest amic de la família que els coneixia, que té en la mateixa edat que la Isabel, sí. No? Que per això els coneix algú. Però em sembla que és ell qui diu, a veure, algú va trucar perquè ningú al poble s'ho creia, allò que estava embarassada.
Sí.
Però tothom sabia que era mentida. Total. I que es posava coixins a la panxa, però és que sembles que estigués embarassada i sí. Quan arriba un bebè, en plan, tot el poble sabia que era mentida.
O sigui, la història més o menys és... ella es passejava per la vida amb un carrito que o sigui, va aparèixer un nen així de més, cop.
Un nen i no llavors, va ser nascut.
Tothom...
No. Ja potser 6 mesos.
Ah, mira, saps? Claro. I a més, és com que al principi com tothom, com li seguia el rotllo, tothom sabent que això era mentida i a més em dona la sensació que era com la comidia del poble, no? De, pues mira la filla de no sé què, que ha aparegut aquest però nen, què tal, què
qual. Algú s'hauria de preocupar, no? Perquè d'on coi ha sortit aquest...
Clar, al final segur que hi ha la típica vieja al visillo que diu, hasta aquí hemos llegado, no? A mi no em pren el pel aquesta. I truca, i passen coses, no? Total, que una de les coses que sí que apunta, que això també és molt interessant, és que abans de tirar pel dret i anar a preguntar i això, el que fan és intentar entendre quin era el grau, o sigui, en quin grau estava aquest nen a casa d'ella, no? Perquè també hi ha cap una possibilitat de que la Vanessa digués, mira, et deixo el meu fill perquè me n'haig de treballar a França, no diguis res a ningú, no? I realment ella estigués amb aquest bebè, però no hagués fet res malament, que també és veritat que si fos aquest el cas, jo crec que hauria la Vanessa, almenys, o sigui, la Isabel, ho hauria d'haver dit, no?, anar a la policia almenys i dir, mira, m'ha passat això, no sé.
O com a mínim la gent del seu entorn ho sabia, no? De... no? Mira, és el fill de la meva amiga que me n'ha deixat una temporada.
Exacte.
Perquè...
I a més...
El que sé.
Exacte. I a més, aquest nen té un pare, que pot ser més o menys, però vull dir, té un pare, no? Que si és un tema de custòdia, hauria de... imagino que té un procediment diferent. Bueno, total... que el que decideixen és, bueno, de moment intentar buscar aquestes fotografies i una vegada tinguem una mica clar què és el que està passant, doncs tirem per una banda o una altra, no? Llavors, us faig ahir la visió de futur. Ara ens situem el 20 de setembre, a Miño. La Isabel està vivint amb el seu marit una altra vegada, que feia 15 dies que li havia dit al seu marit, mira, tornem a viure junts. I... apareix el bebè a casa seva, o sigui, estan a casa, el marit i el bebè, i juguen una mica a Família Feliz, no?, a casa de Pinipon. Total, que els veïns del... perquè vivien com en un pis, els veïns flipen una mica, no? Perquè, clar, no, no, de cop ha aparegut un nen, tal, però no diuen res. És com, bueno, ja se sap que la ciutat realment tothom li és una mica igual el que faci mentre no et molestin a tu, passen una mica. Total, una cosa que ens expliquen és, com deien abans, que el poble tenia una vida, a casa una altra, a casa una altra, també al final tenia històries per explicar qui era aquest nen, no? La gent els deia pues, que era el seu fill, altra gent li deia doncs, que era el fill d'una amiga, que l'amiga havia marxat i l'havia deixat. O sigui, cada vegada té una història diferent per justificar que apareix aquest nen. Llavors la policia diu, mira, saps què? Com ja tenim alguns indicis que hi ha aquí alguna cosa que no funciona bé, anem a posar-li un dispositiu de seguiment per controlar-la, sobretot el que acaben dient és, bueno, al final el que ens preocupava més era el benestar d'aquest nen, no? De realment, doncs, si li estava passant alguna cosa o estava ben cuidat o què. Llavors, un dia, picant a casa seva, això no sé molt bé com va, però el que he entès és que un dia picant a casa seva com per fer-li unes preguntes rutinàries i comença el policia a explicar, bueno, i estava com tota la casa plena de fotos de bebès, no? En plan, d'ella amb el bebè, després del marit, com, i després d'ells tres. I ja quan dius, bueno, en veritat tampoc és tan raro, no? Perquè ja sol passar. I és quan et diu, però no era el bebè de la Vanessa, sinó que era bebè random. O sigui, cada vegada que la Vanessa... És que no, és així. O sigui, cada vegada... No. Molt raro.
Una cosa més creepy.
Clar, cada vegada que l'Isabel es trobava en un bebè de coneguts o el que fos, li deia, fes una foto, fes una foto. Que quina gràcia. Llavors ella anava al fotoprix, pam, imprimia la foto i se la posava emmarcada al menjador. I clar, és bastant raro. Una mica estranyot el tema. Bueno, clar, no estava bé. Estava bé, clarament. Total, que buscant es troben que sota del llit hi ha les sabates. I aquestes sabates són les mateixes que les que portava la Vanessa el dia de la desaparició. I ja hem dit que eren com unes sabates molt específiques, no? Que no dius, mira, són unes Nike Off-White. Sí. No, no, són unes sabates rarotes.
De perles.
Exacte, exacte. Un cavallet de mar de perles de Swarovski. Total, que la policia li diu, mira, Isabel, vine a declarar i això aclarem-ho. Això aclarem-ho perquè no pot ser, no puguem seguir així, no? I ella diu que, bueno, que en tot moment està del xil, en plan, bueno, pues anem a declarar el que tu vulguis, no? I quan arriba, una de les preguntes que li fan, òbviament, és si coneix a la Vanessa. I diu, no. Bé, la conec allò de veure-la dos dies, però realment no tenim relació ni res. Quan ells ja sabien, perquè hi havia hagut nombrosos testimonis, que és que just el dia de la desaparició la van veure amb ella, no? Mm. Llavors no té molt sentit. Llavors, quan la policia li pregunta, bueno, ok, no la coneixes, i aquest nen, què és, no? En plan, què està passant aquí? I ella li diu, no, mira, aquest nen és el meu nebot, que és fill del meu germà, i realment el meu germà no me l'ha deixat a mi, sinó que l'hi ha deixat a la meva mare. Però què passa? Que la meva mare ha d'anar a un funeral i llavors jo me l'he quedat com per cuidar-lo, no? I es diu David i té un any. I el bebè estava ja tieso quan no s'aguantava. O sigui, un any no tenia, no?
El bebè que amb prou feines s'aguanta assegut.
Claro, claro, total. Pues és el David...
És que intenta inventar una mentida relativament fàcil. Has de fotre tot aquest rotllo. O sigui, és que és com complicar-te la vida.
Perquè hi ha gent que no pot parar.
Bueno, saps? Perquè... Sí, i a més, ella adapta. O sigui, adapta la història segons la situació, no? Assumint que ningú es parlarà entre...
Sí, saps? Ningú entre qüestionarà.
Els altres. Exacte, exacte.
Estan afegint més, més detalls perquè no poden parar-se, saps? No poden fer-ho simple.
Clar. I la clau de que una mentida coli és que tu te la creguis, no? Si no te la creus, no té gràcia. I després ella, pues, ella t'ho explicava pues, tal qual, com t'estic explicant jo ara, que es van cremar l'altre dia els frens de la Renfe.
Aquesta senyora pues ja és la definició de Lulu, totalment.
Sí, sí, total, total. Però de Lulu en el mal sentit, eh?
Nivells molt bèsties.
Déu-n'hi-do. Hòstia. Total, que arribats a aquest punt la policia diu, saps què? Anem a agafar el nen, ens el anem a endur, perquè clar, aviam si aquí li acabarà passant alguna cosa al David, que té un any, i llavors haurem de lamentar més morts, no? Bueno, decideixen prendre-li el fill i detenir a la Isabel, Llavors, bueno, quan ella està a la presó, no ho reconeix, eh? Vull dir, no, bueno, és com llavors, ja acabarà el tema. Però a l'exmarit, a l'Àngel, explica que, bueno, que feia com 2 mesos que havien tornat i que els 15 dies d'haver tornat va aparèixer a casa amb un nen. Així, mira que m'he encontrat per la calle, no? Com que porta un gos. Total. I li explica que era el fill de la Vanessa, o sigui, amb ell sí que li diu, però li diu això, no? Mira, és el fill de Vanessa que me l'ha deixat perquè me l'he trobat pel portal i m'ha dit, mira que me voy i no em puc endur el fill, no? I ja el deixo. I aquí, en veritat, la policia ja comença com a veure que la història és poc creïble, és poc creïble amb el que expliquen, no? Perquè una de les coses que fan que és de tenir poc cap és que l'Àngel acompanyat del pare d'ella, o sigui, els dos, van al registre a inscriure el nen. Que és una cosa que no he acabat d'entendre molt bé com funciona, perquè hi ha un dels testimonis que diu, clar, tu quan vas inscriure un nen, és que, clar, no hi ha cap part que ha nascut de l'hospital, ni que hi ha hagut un ingrés, ni res, no? Però, bueno, per lo que sea, li deixen inscriure el nen i li posen José Andrés, que dius, mira que no hi ha noms a la vida, que li has de posar el pobre nen José Andrés. Home, David m'agrada més. Sí, sí. I aquí és... Sí, sí, total. Aquí hi ha com una mica l'especulació de si realment la família ho sabia o no, o si preferia més no saber-ho. Que això dona molt per debat, perquè, clar, al final, a veure, o sigui, pot ser una persona molt creïble, però no sé fins a quin punt... No sé com dir-te... El fet de tenir tota la teva casa empapelada de fotos amb bebès random,
jo crec,
és una red flag molt gran, no?
Jo crec que tota la família és de Lulu i que no. Vull dir...
Solucionat.
Ja està, tio, sí, sí. De Lulu és de Solulu.
Sí, sí. Sí.
No. Uau, això és una cosa que només he escrit i no he dit mai en veu alta, crec. Potser sí,
pues mira. Sempre hi ha una primera vegada.
Potser sí que ho he dit amb la volta, però... És una gilipollada molt gran, això que acabo de dir. Però que...
No, però és així.
Però que em refereixo que...
Sí, 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 sí.
Vull dir, començant pel marit ja. Que no qüestiones res. Vull dir,
clar, és que és raro.
Els pares haurien de saber que no estava prenyada. D'on coll ha sortit aquest crio? Algo raro ja.
Clar, allò dels coixins, aviam.
Per favor.
És que has de tenir un coixí molt bo.
Clar.
Es pot tractar ja els coixins,
però...
que aviam,
vull dir, perquè els teus pares et segueixin el rotllo a aquest nivell, realment algú no va ben bé ells tampoc, saps?
No, i a més li diu amb l'Àngel, li diu, sí, sí, és el fill de la Vanessa, que la Vanessa ha marxat, però a les altres persones els hi direm que realment és fill nostre.
I li segueixen el rotllo així,
que és com, aviam,
que a tu et ve la teva parella i et diu, mira, és el fill de la meva amiga que l'ha abandonat i ens l'ha deixat i tu no dius, bueno, espera, para, frena.
Com?
No té un altre progenitor que un criu, no té uns avis, no té uns tiets que me l'has de col·locar a mi.
I no t'ha deixat cap paper, no, és que no t'ha deixat documentació, no, és que no té cap tipus de sentit.
Que t'ha deixat el criu i el carrito, i ja està.
Sí, sí, sí.
No té cap sentit.
Tal qual. Total, que mentre estem així la policia està pensant si realment té algun sentit tot, un dia es lleva la Isabel i diu, mira, saps què? Pues de perdidos al río. I agafa i li diu, ei, vine, perquè és que realment, mira, el cos de la Vanessa està a casa dels meus pares. O sigui, no juguem més a aquest joc, vinga, directament. I a més diu, espera't, trae paper i boli. Li fa un dibuixet allà de la casa, o fa un mapa, no?, de la casa sencera i senyala un lloc concret. Que és un lloc bastant curiós perquè és com una mena de... Em surt en castellà, un cobertizo. Com es diu en català això?
Un cobert.
Un cobert, però no cobert. O sigui, cobert que té un sostre. No, bé, té un sostre, però no té parets. I
llavors és un cobert, està porxo, cobert per dalt, no? Però no té parets.
Està cobert per dalt, però no té parets. I... dius, això per què serveix? Pues és per estendre la roba. Jo us he pensat, ah, pues té sentit, perquè clar, com plou tant a Galícia,
sí,
pues clar, és com una mena d'estructura, no?
Sí.
Coberta, on tenen les coses per estendre.
Vale.
Està bé. Llavors tenien com una mena de... com es diu? De valla tupida, o sigui, de fosca, una malla així de fosca, que cobria com 70 centímetres de lo que és el terra cap amunt.
Vale.
Una cosa molt rara. Una cosa molt
no
rara.
No sé si ho visualitzo.
Bueno, no qüestionarem. Sí, mira, quatre pals. Quatre pals
sí,
i un sostre d'olalita.
Sí.
Vale. Llavors, una valla de... Saps aquestes malles de brezo que poses de...
Vale.
Fosques. Saps quan, quan no vols que et vegin al jardí, sí, el que hi ha dins, vale, si et vols banyar tranquil a la piscina, que poses una malla així de... No, no de... com de canyes, sinó de plàstic,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
Verd fosc. Plàstic així verd fosc. Exacte, doncs aquesta xarxa enrotllada a el que ve ser els quatre pals del
vale,
cobert,
sí,
aquest.
Fent-li parets.
Però... sí, però cobrien igual uns 60-70 centímetres.
Per què?
Bueno, doncs pues no ho sé. Una cosa que no li he preguntat. No li he preguntat i no diuen, no? Però... dóna la sensació que és com perquè no entri la terra o perquè no entrin, no sé, animals, no sé. No, la veritat és que no... igual és que estaven obres, jo què sé. No semblava que estigués en obres, però tenen allà com guard... estenen la roba i també entes com que... què passa? Que... el terra d'allò és de terra,
uh-huh,
saps?
Uh-huh.
O sigui, no és una edificació, sí, no? Llavors, no, clar, no, és que és raro. Total, que quan dibuixa el mapa i tal, el policia diu, ja està, què li passa ara, no? No ha volgut dir res i ara de cop t'explica on té les calces, vull dir, és que no té cap sentit, no? Perquè es veu que ho dibuixa com molt bé. Total, bueno, allí que se van, no?, a casa dels pares, i quan arriben els pares diuen, no tenia ni idea, que diu, què és això, no? Van allà, a la zona aquesta que us dic, i es troben que hi ha una capa de formigó, a lo que és el terra, que aquí et pot donar a pensar. Però llavors surt l'advocat del pare, que és un home que m'ha fet bastanta gràcia, i diu, bueno, aviam, és normal, perquè què passa? Que si tu tens això de terra... i a Galícia plou molt, això sempre està ple de xapines, no? Sempre està mullat i tal. Llavors és normal que tu li posis una capa de formigó per evitar, doncs, que hi hagi molt de fang. El qual aquí m'ha fet pensar, hòstia, si per casualitat se't cau una pinça i se't cau el jersei a terra,
el fang.
No lo cuentes, ja l'has de tornar, no? Ja l'has de tornar a rentar.
Exacte, clar.
És que no té sentit, no? Però, igual, coses rares de Galícia.
Per què no fiques la cistella al menjador amb les persones normals?
Clar. Exacte, total. Total.
En fi.
Total, que hi ha la capa de formigó just on ella diu que l'havia enterrat. Llavors li dona al pare, senyor, empieza a cavar, perquè si no portarem aquí un tractor d'aquests per treure terres, i bueno, l'home diu, bueno, va, pues vinga, m'hi pongo, no? Total, comença, i de cop apareix un gos mort. Que resulta que era com un gos que s'havia mort uns dies abans. I aquí hi ha una cosa molt rara. Jo he volgut pensar que realment el gos s'havia mort per la meva salut mental, no que ella se'l va carregar. Però bàsicament apareix el cadàver d'un gos. Llavors el pare li diu, escolta'm, que és el gos, en plan, que el foradet. I la Guàrdia Civil li diu, pique más, i deje de hablar i siga. Total, que llavors el policia diu, realment van ser com tres palades de picar i de cop apareix una mà. Que la mà està en avançat estat de descomposició, no? I aquí ja, clar, doncs ja els diuen, què? Només hi ha un gos o no?
Jo
total,
crec
que...
La meva teoria és que aquest pobre gos estava allà per despistar per si portaven gossos d'aquests que rastregen cadàvers. Saps què vull dir?
Hòstia, però mata el gos, és que no vull pensar-ho.
És tristíssim, però jo crec que si estava just a sobre...
Sí.
Matar el gos.
No m'amago.
Però vull dir, si no, quin sentit tindria que enterrés? És un cadàver a sobre, un gos, i llavors...
Sí, és raro.
Saps?
Sí, la policia ho diu, en plan...
La situació,
raro.
Sí.
Pot passar, però raro. Sí que és veritat que ells diuen, bueno, a Galícia és com molt típic que quan se't mor el gos l'enterres al jardí, que jo crec que això no és una cosa de Galícia. Sí, una cosa en general de... sobretot de la gent que viu en camps o en jardins molt grans.
Però vull dir,
què
dius? Trobes el gos
que moltes vegades enterren
el gos. A 100 metres d'on has trobat el cadàver o a 50 metres, vale, però és que està just a sobre. Saps?
Sí,
sospitós.
Total, total, total. Sí. Bueno, llavors detenen els pares com a encobridors, que jo crec que té bastant sentit, perquè és en plan, bueno, és que aviam, és que tens un forat aquí de 2 metres.
Sí.
Total, que en la declaració de la Isabel, ella diu, mira, ens vam reunir, vam anar al súper a comprar i després vam anar a casa dels meus pares. Paren a una benzinera, allà la Isabel compra un suc i li posa un somnífer a dins del suc. Li dona el suc, bueno, es veuen el suc. Jo entenc que quan arriba a casa ja està adormida, no? Perquè al final el somnífer aquest pues, actua. La porta a casa i la mata. Val? I l'autòpsia canvia una mica la versió, perquè al final diuen que, bueno, que sí, no diuen en cap moment que no trobessin això dels somnífers, però sí que ella en cap moment diu que la mata a cops i l'autòpsia sí que es veu que té 2 cops molt forts i que el cop que la mata és un cop que hi ha a la part posterior del crani. O sigui, entenem que la mata li dona un cop per darrere. Llavors, quan va anar a la Guàrdia Civil, va a la farmàcia del poble, que déu-n'hi-do la farmàcia, i veuen que el dia 13 algú de la família, que no s'ha sapigut mai qui era de la família, però algú de la família sol·licita Noctamid, que és el somnífer aquest. Això el dia 13, que és el dia que desapareix. I el dia 14, algú de la família va comprar productes sanitaris i de bebè. O sigui, s'entén que el dia 13 ja va morir, no? I el 14 ja estaven sols cuidant del bebè i per això necessiten tanta cosa. Llavors, 4 anys després es celebra el judici i una de les coses que surten aquest judici, diuen que és un judici molt llarg perquè hi ha com molta informació, ens diuen que la Isabel té com episodis d'esquizofrènia i que és borderline. O sigui, li surt un coeficient intel·lectual del 89% i diguem que el normal seria 90 cap amunt. Però, tot i això, el tribunal declara que és capaç d'entendre el bé i el mal, per tant que se l'ha de jutjar com qualsevol altra persona. I aquí hi ha una de les persones que s'entrevisten que diuen, bueno, sense voler-la excusar, òbviament, jo no tinc tan clar que realment entengui què és el... O sigui, aquest panòmetre de bé i el mal. I jo estic una mica d'acord, perquè quan parlen del deliri que tenia i tot això, jo crec que sí que al final potser li costava diferenciar del que era real i el que no. O sigui, que el desig tan gran de voler ser mare la fa veure coses o no veure-la, saps? En cert sentit. Tot i que, òbviament, no l'excusa i que és conscient, no?, de que ha matat una persona, però que em refereixo que crec que no li dona potser la importància o el valor que té a treure la vida a una persona o quedar-se el bebè d'una altra persona.
Jo crec que saber-se el que feia ho sabia, perquè si no, no ho mentiries de la manera que estàs mentint. Però a vegades crec que tens raó en que potser una diferència... on acaba una mentida i comença la següent, per això diu coses diferents a tothom, no saps? Igual si aquest deliri és com... fa que no acabi de distingir entre... Potser no el veia el mal, però en plan el que és veritat i el que no, perquè al final diu un munt de coses a un munt de gent diferent que no tenen cap sentit. Però clarament sabia que estava mentint, perquè si no, no diria una cosa diferent a cadascú.
Sí, jo crec que desitja tant l'objectiu final, que és tenir un fill, que ella mateixa decideix obviar el que ha de fer per tenir-lo. No sé si té molt de sentit.
Sí, el que a mi em flipa
és que
la gent del seu voltant, és a dir, el seu marit amb el que s'havia separat i portava 2 setmanes juntes altre cop, ¿vale? Per començar. I exacte. Que els seus pares també... Sí. Ho permetin i s'adhereixin a aquesta fantasia.
Sí. I a més, una cosa que comenten al final de l'episodi, que també estic molt d'acord, és que a tothom li costa molt de creure que només una sola persona matés i enterrés aquesta persona. Sí, perquè al final ella no deixa de ser una persona d'1,60 m, que no és molt intel·ligent, o sigui, per lo que diu perquè lo que, o sea, per lo que surt en el test, no? Llavors costa molt de creure de que només ella la portés amunt i avall, la fiqués dins el forat, planegés tot el tema del nen, de portar-lo aquí, portar-lo allà. Sí que és veritat que dona a pensar que podria haver-hi més gens. Encara que al final és el que comenten, no? Bueno, al final t'has de remetre les proves que hi han i les proves diuen que ella ho va planejar tot. O sigui, no hi ha com... O sigui, no es pot fer més, no? Però... Sí que és veritat que a mi també em genera bastant dubtes aquest tema. I a més, i el fet de si li va donar el somnífer al cotxe, aquesta persona al cotxe ja està lletesa, treure una persona del cotxe, portar-la a un lloc, no sé, és complicat. Si ja quan a vegades un nen de 7 anys que s'adorma al cotxe per treure-li tot, ja tens feina ahí amb les cames i tot, doncs imagina't.
Més el... Us vull dir... que estàs matant la mare mentre tens el nen descuidat, no, algú tindria que estar...
Clar, el nen plorant...
Treure del cotxe, arrossega-la, mata-la, fes el forat, fica-la al forat, tapa el forat, mata el gos, fes un forat pel gos, fes hormigó, tapa tota la zona amb formigó.
Sí. Ells diuen que l'assassinat és premeditat per, òbviament, tot el que hem estat parlant, però perquè també el forat ja estava fet abans que arribessin, o sigui, ella havia vingut abans a fer el forat, que també em sembla bastant heavy.
O sigui, estàs fent un forat al costat de casa de tons pares i tons pares no et pregunten per què?
Clar, o sigui, jo vaig a casa i em foto fer un forat de 2 metres i el meu pare em diu, tu gilipolles, què
passa? Què passa al meu jardí?
Ja estàs... Ja m'estàs tapant el forat aquest que m'has fet. És que t'ho diria el meu pare.
Sí.
Total. Que tinc aquí les condemnes que us vaig llegir. La Isabel Marcos, mira, Marcos es diu, sí que ho he apuntat, que és l'assassina d'ella, no? O sigui, de la Vanessa, la condemna de 30 anys per assassinat, detenció il·legal i suposició del part, que ell no sabia que això era algo que existeix, però mira. Sí, tal qual. Però al final recorren i el Tribunal Suprem redueix 2 anys la condemna final. Llavors, serien 28 anys. Perquè al final li treuen com l'agravant d'abús de confiança. Que no sé per què, perquè si era la seva amiga, al final, no? Confies. Bueno, en fi, cosites. Llavors, la Maria, que és la mare de la Isabel i la iaia, diguem, al principi la condemnen a 25 anys, 15 com còmplice d'assassinat, 8 per un delicte de detenció il·legal i 2 com la cooperadora necessària perquè tota per al delicte aquest de suposició de parto. Que no sé com arriben a aquesta conclusió.
Però què és exactament
suposició de falta. Parto? Bueno, pues que fas el part, o sigui, fals. Clar, poses coixins.
Però això... I això és il·legal?
Es veu que sí.
Vull dir... Bueno. Perquè a mi em sembla més il·legal que hagin registrat el criu que no que aquesta dona s'hagi posat un coixí a la panxa.
Consiste en fingir la existencia del nacimiento de un niño vivo presentado un niño ajeno como propio.
Vale, ah, sí,
bueno, no és el fet de posar-se a coixins.
És el fet que l'han anat a registrar com a seu, sí, no?
Exacte, presentar-se vale. A posar José Andrés. Vale. Bueno, total. Li posen 25 anys a la Maria, però el Tribunal Suprem li baixa, o sigui, li diu que al final no existien com proves concloents que fes tot això, no? Llavors al final li donen l'absolució, sí, per ser de còmplice del crim. Llavors finalment es passa 10 anys a la presó i ja està en llibertat. Llavors, els mateixos anys li donen al José Carlos Marcos, que és el pare, l'avi, que és el que posa el formigó a la tomba de la Vanessa. Llavors ell diu que mai ha sapigut res, li diu que a dins del forat el que hi havia realment enterrat era una moto, s'acorda que és, val? Un ciclomotor, no? I un gos. Val? Llavors, el... Claro, mira, ara estava llegint aquí, que al final la Isabel sí que confessa que el gos ho va fer per justificar la mala olor cap als veïns.
Ah, veus?
O sigui, realment sí que es va carregar el gos i per dissimular l'olor a podrit. Sí, déu-n'hi-do. Jo ho tenia aquí apuntat, déu-n'hi-do. Bueno, també el condemnen per delito, o sea, detenció il·legal i per ser un cooperador necessari per a la suposició famosa aquesta del parto i també està en llibertat. I després Ángel González, que és el marido o no marido de la Isabel, depèn del dia, al final, com explica, pues que va ser, o sea, que ell, el fill també era seu i tot això, o sigui que li segueix la bola, saps? Diuen que l'Àngel fue la persona que van a comprar el ciment perquè tan burro que a la factura del ciment va donar el seu nom, no? Sí. I més burro encara la Isabel, que quan la detén la Guàrdia Civil li diu a la Guàrdia Civil, espera que li deixo una nota al meu marit per dir-li que m'heu detingut, i agafa la factura del ciment i darrere escriu, mira, que me voy detenida, no? Bueno, cosites. Total. És que made in Spain, això, eh? A mi em diràs. És una meravella. Total, que el condemnen també 10 anys, ¿vale? I segueix en llibertat. Resumint, els 3, 10 anys i a la Isabel, 25.
Molt bé.
25 anys. I, ja per acabar, la Isabel, pues, bueno, segueix tenint ganes de tenir fills i mentre està a la presó té una filla que en el moment de gravar el documental diuen que té uns anys i que el pare és un que va cometre un assassinat a Vigo. Hòstia. Vull dir, sí, durillo el tema. I el nen, que no sabem com es diu, se li va donar la custòdia al pare i a la data de quan ho he buscat, que és l'11 de febrer del 2023, o sigui, l'any passat, tenia 21 anys.
No, no.
O sigui que ara tindrà 22 anys.
Espero que estigui bé.
No diuen res més.
No, i no cal.
Només això.
Però...
No fa falta,
des òbviament. Des d'aquí els millors desitjos d'aquest nen, que ara és un adult.
Sí.
Perquè, mare meva, si comença així la teva vida...
I creix sense mare.
Sí, una putada. Vull dir que és un inici molt traumàtic.
Ah, mira, sí que sabem el nom. Ah? Es diu Daniel.
Ah, pues mira, Daniel.
Millor que Javier Andrés.
Sí, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues res, fins aquí. Jo m'estranya que no conegués aquesta història.
Ja. Ja, tampoc coneixia.
Jo no tenia constància, la veritat. I m'ha agradat molt, ha sigut molt guai.
Sí, guai.
Una història diferent, excepte allò del gos, que no m'ha agradat.
Carla, vols donar-nos els teus pensaments? Que pobra Carla ha tingut problemes amb l'àudio. I no l'heu sentit gaire.
Bé, els problemes es diuen el meu gat. Que literalment mentre estàvem gravant, enmig de l'episodi, ha decidit que era la millor idea trencar-me el cable dels auriculars i m'he quedat amb dos parts dels auriculars penjant. Coses que passen. No, a mi la història m'ha agradat. O sigui, és com bastant típica, però alhora té el seu punt de... que fa gracieta, la veritat. Les coses com siguin. I res, no sé, és que tampoc tinc molt a dir perquè ja... he dit moltes coses i jo no podia dir res. Però, no sé, està bé, no està mal.
Has entès el gallec?
És una bona història. Sí, bueno, alguns sí i alguns no. Però és una bona història per començar el mes de març, jo crec, així potents. I res, volia fer una pregunta als nostres oients, als nostres malandrins. I és... quin crim cometríeu per aconseguir alguna cosa que voleu molt?
S'ha estat tot episodi sense parlar per pensar-se això.
Literalment porto 10 minuts pensant la pregunta.
Però depèn de la cosa que vulguis, no?
Bueno, aquesta senyora volia ser mare molt fortament i ha decidit robar un bebè. Pues, què faríeu vosaltres per alguna cosa que desitgeu molt? En plan, no vosaltres, la Marta i la Clara, perquè me la pela. En plan, els malandrins.
Pues jo m'estava pensant la resposta.
Sí, no, em sembla genial perquè immediatament he deixat de pensar.
Vale, doncs pues Clara, digue'm no, tu la resposta.
No sé.
Doncs llavors no donis per sac.
Ho apuntaré als comentaris d'Instagram.
Vale, doncs pues jo crec que avui no farem emoji, avui farem pregunta, que és aquesta que hem de fer.
Molt bé. Pues molt bé. Feliç mes de la dona que assassina.
Feliç mes de la dona. Esperem que tots els vostres delulus es converteixin en realitat.
I que siguin, es converteixin en solulus.
Sense fer mal a ningú, poder ser.
Oh, no? Ho puc posar com a títol, això?
No, delulus de solulus. Sí, total. Total.
Les dones també matem. Seria la idea del podcast d'avui.
En fi, feliç dia de la dona, gent.
Feliç dia. Adéu, no?
Adéu.
Esperant que la Carla digués tres, bon. Adéu.
Adéu. Te vaig esperant, igual. De que adéu, no?
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.